Bé, bon dia a tothom. Declaro oberta aquesta solemne sessió acadèmica avui, dia 1 d'octubre de 2014, en la qual s'investirà el doctor honoris causa i s'incorporarà al claustre de l'Universitat de Girona el doctor Joan Carles Tedesco. I demano, per tant, al padrí doctor Salomó Marquès que l'acompanyi fins a aquesta estrada. Té la paraula el secretari general en funcions, el doctor Rigall, que llegirà l'acord del Consell de Govern d'aquesta universitat per al qual es concedeix el títol de doctor honoris causa al doctor Joan Carles Tedesco. Quan vulguis, Ricard.
Atesa la proposta per a la concessió de títol de doctor honoris causa al doctor Joan Carles Tedesco, presentada per la Facultat d'Educació i Psicologia, atès l'informe favorable del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, que ha analitzat la proposta i la memòria justificativa en sessió de 24 d'octubre de 2013, segons preveu el reglament de l'Escola de Doctorat i d'acord amb la memòria justificativa presentada, el Consell de Govern número 2/2014, que va tenir lloc el 6 de març de 2014, va adoptar per unanimitat l'acord que, transcrit literalment, diu: aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa de la Universitat de Girona al doctor Joan Carles Tedesco.
Bé, el doctor Salomó Marquès, padrí del doctor Joan Carles Tedesco, té la paraula.
Senyor rector de la Universitat de Girona, senyora presidenta del Consell Social de la UdG, senyor secretari general en funcions de la UdG, autoritats acadèmiques, polítiques i civils, companyes i companys de la comunitat universitària, estimado professor Joan Carles Tedesco, senyores i senyors. A començaments del segle passat, el 1903, uns mestres gironins de l'escola pública van portar a cap una experiència única en aquells moments a Europa. Com que no en tenien prou amb el que havien après a l'escola normal, organitzaren unes converses pedagògiques per continuar la seva formació. Va ser una experiència d'autogestió en el camp de la formació permanent. Ho escrivia el mestre de Llançà, Llorenç Jou i Olió, en un article intitulat Redentora. Afirmava: «Y como por nadie se nos facilita un camino para capacitarnos, no queda más recurso que la iniciativa popular, el estudio, el cambio de impresiones con los compañeros, el ensayo en nuestras propias escuelas, las lecciones de la experiencia, la lectura de los periódicos y revistas, toda una serie de procedimientos que podrían bautizarse con el nombre de autodidáctica profesional. Única manera, la enseñanza de sí mismo, con que han llegado a ser algo los maestros que algo son. L'èxit d'aquesta primera conversa va ser tan notable que els mateixos participants organitzaren una trobada de 10 dies durant les vacances, per continuar la seva formació. Ho varen fer el mes de juliol del 1903. Va ser la primera escola d'estiu de Catalunya, fruit d'una proposta de mestres públics gironins que treballaven en petites escoles rurals. Van entrar a la història de l'educació per la porta gran. Aquestes converses tenien una doble finalitat. Per una banda, millorar la formació dels mestres intercanviant experiències amb el convenciment que una escola de qualitat i l'educació eren camí de creixement personal i de transformació social. Per altra banda, aconseguir que els governants i la ciutadania reconeguessin la dimensió social del seu treball a l'escola pública i el prestigi de què eren mereixedors. Aquells mestres, homes i dones, eren l'avantguarda d'un col·lectiu que treballava per la renovació pedagògica i la dignificació de l'ensenyament públic a casa nostra. Una renovació que mirava Europa i que practicava les propostes pedagògiques que es feien en altres països europeus i americans. Amb l'adveniment de la República, tot aquest afany renovador arribà al seu punt àlgid. Tant el govern d'Espanya com el de Catalunya prengueren les decisions necessàries per millorar l'escola i l'educació com una eina de canvi social. Si es volia fer un país millor, més democràtic, més solidari, més just, més europeu, calia invertir en educació. I així ho van fer. Per primera vegada a la història, el ministre d'Instrucció Pública era un mestre, Marcel·lí Domingo. A Girona podem parlar amb tot dret de la República dels Mestres, ja que la noia que va posar la bandera de la República al balcó de l'Ajuntament de Girona era un estudiant de Magisteri, l'Antònia Druer. El primer alcalde republicà de la ciutat va ser Miquel Santaló, professor de Geografia de l'Escola Normal, on es formaven els futurs mestres. I el primer president de la Diputació va ser Cassià Costal, el director de la Normal. Ben aviat, Costal i Santaló seran cridats per dirigir l'Escola Normal que el govern català crearà a Barcelona amb l'objectiu de disposar d'un centre capdavanter en la formació del magisteri. Aquesta història esplèndida, de la qual els que treballem en el camp de l'educació i la pedagogia som hereus, es veié violentament trencada per un grup de militars que, amb el suport de grups feixistes, s'aixecà en armes contra la República. S'inicià una violenta i llarga guerra civil que acabà amb la victòria dels rebels. Començava la dictadura franquista, amb vencedors i vençuts. Jo volia fer la revolució, volia transformar el país, per això em vaig fer mestre, em deia la Carme Roure tornant de l'exili. I Lluïsa Bargalló resumia la seva feina a l'escola amb aquestes paraules. Nosaltres els ensenyàvem a pensar, no pas a magatzemar. Quina diferència d'aquestes paraules de mestres republicans amb les dels inspectors dels primers anys del franquisme, dels anys 40, quan manifestava que l'escola el que necessitava eren mestres que fossin más santos que sabios. Eren mestres que creien en l'educació i creien que educar era formar ciutadans que sabessin pensar, crítics per discernir, lliures per decidir. Una doble exigència educativa i ciutadana i una herència de la qual ens hem de sentir orgullosos. Un 11% dels mestres de Catalunya varen anar a l'exili. Gairebé un 30% varen ser castigats. De totes maneres, fins i tot en els moments més durs de la dictadura, Hi hagué mestres que, superant la por i les pressions, continuaren treballant a favor d'una escola pública de qualitat per a tots els nois i les noies del país. Aquests mestres renovadors, en èpoques de bonança i també en èpoques de dictadura, han estat i són el referent per a molts dels que treballem en el camp de l'escola, de l'àmbit social, de la pedagogia i la psicologia. Es tracta de persones que han sabut conjuminar un bon treball professional amb un discurs i una pràctica ètica i democràtica. I avui dia, a la nostra facultat, també hi ha professors que treballen amb els mateixos ideals de canvi i de justícia social que tenien els mestres republicans. En l'època actual de valors en crisi, de profunds canvis socials, econòmics, polítics, ara que a casa nostra estem vivint una democràcia de baixa intensitat, amb una fractura cada dia més gran entre rics i pobres, amb alts nivells de misèria i de pobresa profunda, amb alts nivells de frau, de desencís polític, de recentralització política, de menyspreu per les diferents realitats culturals i històriques, continuem necessitant més que mai veus que parlin ben alt de la importància de l'educació com a factor de canvi. Necessitem i volem una educació que estigui centrada en valors i actituds ètiques democràtiques. No es tracta de fer el discurs de l'excel·lència, sinó d'aconseguir que l'educació sigui excel·lent, de treballar per una escola ben preparada, compromesa i ambiciosa, conscients de l'empresa que té entre mans i disposada a treballar per assolir-la, especialment en els sectors més necessitats. En aquests temps de crisi tenim necessitat més que mai de referents que, pel que han fet i han dit en el món universitari, ens ajudin a avançar per camins que, al mateix temps que ajuden a transformar la universitat en instància crítica de la societat, també millorin la seva recerca, la seva docència i el seu compromís social. En aquest sentit, la producció acadèmica del professor Juan Carlos Tedesco cobreix un camp amplíssim que va des de la història de l'educació fins a la sociologia de l'educació i la política educativa. La seva aportació a tots aquests camps sempre ha tingut com a rerefons la preocupació per l'anàlisi de la relació que en cada moment i context s'estableix entre l'educació i el context social més ampli. I en aquesta relació sempre ha tingut molt presents els reptes que planteja la societat en moviment en moments de canvi, i especialment els reptes que ha d'assumir el món de l'educació quan s'encara les múltiples i diverses formes d'injustícia i de desigualtat social. Les aportacions del professor Tedesco resulten properes i de gran valor per al professorat que la Facultat d'Educació i Psicologia treballem amb els mateixos ideals. És aquesta doble perspectiva la que caracteritza la mirada que Juan Carlos Tedesco ha projectat sobre el món de l'educació des del principi de la seva carrera. D'una banda, la lectura atenta de les realitats canviants i dels nous reptes que aquestes transformacions plantegen al món de l'educació. De l'altra, una mirada que posa un èmfasi especial en les situacions d'injustícia i desigualtat i que genera una preocupació constant al llarg de la seva obra pels desenvolupaments d'estratègies que ens ajudin a superar-les des del món de l'educació. L'obra del professor Tedesco està travessada de principi a fi per un nivell de reflexió acadèmic d'altíssima exigència i per un imperatiu ètic igualment exigent. Aquest imperatiu ètic s'ha traduït no solament en una extensa bibliografia, indispensable avui dia per a tothom que vulgui reflexionar sobre els reptes a què fa front l'educació en un context de capitalisme globalitzat, sinó també en una política coherent amb aquests principis. Primer, com a expert en polítiques educatives del projecte Educació i Desenvolupament Amèrica Llatina, de la UNESCO, CEPAL i PNUD, i tot seguit com a director de l'Oficina Regional d'Educació per l'Amèrica Llatina i el Carib a Santiago de Xile. Després, com a director de l'Oficina Internacional de la UNESCO a Ginebra, al capdavant de l'Institut Internacional de Planificació de la UNESCO a Buenos Aires, i finalment com a ministre d'Educació de l'Argentina entre el 2007 i el 2009. La figura de Tedesco és destacable tant per la qualitat de les seves aportacions i la tasca desenvolupada al capdavant de diverses institucions i organismes internacionals, com pel fort compromís ètic que ha demostrat al llarg de la seva trajectòria i que ha sabut mantenir de forma coherent fins avui. El compromís per la superació de les desigualtats, pel progrés social i la democràcia ha estat constant i no ha marcat només la seva actuació personal, sinó també les seves prioritats de recerca i la tasca desenvolupada a les institucions internacionals i a les del seu país on ha treballat. No cal dir que fem nostres les afirmacions que va publicar el 2010 en un article titulat «Educación para la justicia social» a la Fundació Santillana. El siglo XXI puede y debe ser el siglo de la justicia social. En este escenario, la educación juega un papel fundamental, porque en la sociedad de la información y del conocimiento, la condición necesaria para la inclusión social es una educación de calidad. Una vintena de llibres, com per exemple El desafío educativo, calidad y democracia, El nuevo pacto educativo, Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna, Educar en la sociedad del conocimiento, Opiniones sobre política educativa, Educación popular hoy, ideas para superar la crisis, Educación y justicia social en América Latina, etc., molts d'ells traduïts a diferents idiomes, són una mostra de les seves aportacions en l'àmbit educatiu i de la seva incidència en valors ètics i de justícia social que ell mateix resumeix en aquesta frase. Para construir una sociedad justa es fundamental apostar por una educación de calidad para todos. Pero lo inverso también es importante. Solo tendremos una educación de calidad para todos si queremos construir sociedades más justas. A la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona valorem la trajectòria de Juan Carlos Tedesco des d'aquests tres punts de vista. Rigor acadèmic i profunditat intel·lectual àmpliament reconeguts, que l'han convertit en un autor de referència en molts dels àmbits en què ha treballat. Compromís ètic profund al llarg de tota la seva trajectòria professional i personal. Pràctica política i desenvolupament de diferents càrrecs de manera coherent, tant en les seves aportacions acadèmiques com en els principis ètics que sempre ha defensat. Considerem que per les seves aportacions acadèmiques i intel·lectuals al món de l'educació, el professor Tedesco reuneix mèrits més que suficients perquè se li reconegui la seva trajectòria. Els que hem tingut la sort d'escoltar-lo les dues vegades que ha estat a la facultat, primer en la clausura dels 150 anys dels estudis de magisteri al maig del 1994 i darrerament al maig del 2013, som conscients de la seva vàlua pedagògica i ciutadana i pensem que el seu treball i la seva personalitat són un referent en una societat en crisi. Per tot això, senyor rector magnífic, sol·licito que s'atorgui i es confereixi el grau de doctor honoris causa al doctor Juan Carlos Tedesco.
Apreciado y amigo Juan Carlos Tedesco, habéis sido investido doctor honoris causa de la Universidad de Girona por vuestra dedicación al análisis de los retos de una sociedad cambiante, plantea al mundo de la educación, por el rigor académico, la profundidad intelectual y vuestra trayectoria. Por todo ello, eso os convierte en un referente para el profesorado y los estudiantes de esta universidad. Y como símbolo, os impongo la medalla de doctor honoris causa por la Universidad de Girona y os entrego este diploma. Os admito y os incorporo al claustro de la Universidad de Girona. Bien, tiene la palabra el doctor Juan Carlos Tedesco con motivo de su ingreso en la Universidad de Girona. Cuando quieras.
Señor rector de la Universidad de Girona, doctor Sergi Bonet, doctora Rosa Núria Alexandre, presidenta del Consejo Social, señor secretario general de la Universidad, doctor Ricard Rigal, señor decano de la Facultad de Educación y Psicología, mi amigo Josep Serra. Quiero saludar también al doctor Álvaro Marchés y el secretario general de la Organización Iberoamericana de Educación. Tengo el gusto de que me acompañe. Queridos amigos, amigas, quisiera que mis primeras palabras en este acto sean para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Girona por su generosidad al otorgarme esta distinción tan importante. Al doctor Salomón Marqués, también por sus palabras muy generosas. Y a todos ustedes por su presencia, su compañía en este acto. Quiero también pedirles disculpas por no ser capaz de pronunciar este discurso en catalán. Resistí la tentación de comprometer a mis amigos para que me ayudaran con la traducción, pero creí más honesto, intelectual y políticamente que me exprese en mi lengua, el castellano, sabiendo que seré comprendido y respetado, así como ustedes deben ser comprendidos y respetados en la vuestra. Si bien agradezco esta distinción como un reconocimiento a una trayectoria personal, creo que debe ser percibida más bien como una muestra de la relevancia con la cual la Universidad de Girona considera a la educación, tanto desde la perspectiva del trabajo académico como desde su papel en la construcción de sociedades más justas. Por esta razón, les ruego me permitan que dedique estas palabras de agradecimiento por la distinción que la universidad me está otorgando a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos los educadores y todos aquellos que trabajamos en la producción y distribución de conocimientos cuando queremos orientar nuestro desempeño en la dirección de la justicia social. Vivimos tiempos turbulentos y paradojales. Por un lado, se repiten y generalizan las demostraciones de reconocimiento al papel de la educación en los procesos de construcción de mayores niveles de justicia social. Quizás el último aporte sobre este tema lo constituya el libro de Thomas Piketty sobre el capitalismo del siglo XXI, que ha provocado un fuerte impacto, particularmente entre los economistas, tanto de Europa como de los Estados Unidos. Piketty muestra, con información muy exhaustiva acerca de los procesos históricos de largo plazo, que la difusión de conocimientos y de competencias constituye el principal factor de justicia social. Pero todos sabemos que las formas que adquieren los procesos de producción y difusión de conocimientos han cambiado a lo largo de toda la historia. Y hoy nos hemos habituado a escuchar que estamos ante nuevos paradigmas, nuevas amenazas y nuevas panaceas. El análisis riguroso de la realidad de este nuevo capitalismo, sin embargo, nos indica que las formas pueden ser nuevas, pero los problemas se parecen mucho a los antiguos. El aporte de Piketty tiene la virtud de mostrar que estamos volviendo a la acumulación económica en base a la renta financiera manejada por dinastías familiares, lo cual provoca no solo el aumento de los índices de desigualdad, sino su reproducción sobre bases que erosionan las ilusiones que teníamos acerca de la meritocracia. La paradoja de esta situación es que estaríamos más cerca de la realidad social existente a los finales del siglo XIX que a los mediados del siglo XX. y buena parte de las conquistas de justicia social obtenidas en la segunda mitad del siglo pasado, el periodo de los 30 gloriosos, hoy están bajo serios riesgos de amenaza. No intento subestimar la profundidad de los cambios que estamos viviendo, solo sugiero prestar mucha atención al sentido de esos cambios. Este nuevo capitalismo se apoya en la centralidad de la innovación tecnológica por un lado, pero en un fuerte déficit de sentido por el otro. Ambos aspectos están estrechamente vinculados, ya que la rapidez y la significativa variedad de las innovaciones tecnológicas provoca una tendencia a concentrar todo en el presente, en el aquí y ahora y en el nada a largo plazo. La historia nos enseña, sin embargo, que las sociedades no soportan por mucho tiempo estos vacíos de sentido y tienden a cubrirlos de alguna forma. El peligro político, social y cultural más serio que enfrentamos en estos momentos es que el déficit de sentido sea ocupado por visiones fundamentalistas, ya sea las de tipo fanático autoritario o las del individualismo asocial y de mercado. Ambas opciones están hoy presentes en gran parte del planeta y frente a ellas es necesario postular una alternativa basada en el ideal de construir una sociedad más justa donde la educación está llamada a jugar un papel crucial. Sostener que el vínculo entre educación y sociedad debe estar definido por el ideal de justicia constituye obviamente una toma de posición ético-política donde se ponen en juego nuestros valores y nuestra responsabilidad como científicos y como ciudadanos. Pero como educadores, además, estamos frente a un desafío específicamente pedagógico y de gran complejidad, que se resume en las preguntas acerca de cómo se forma una inteligencia socialmente responsable y cómo se promueven sentimientos y valores de adhesión a la justicia social. Al respecto, creo que vale la pena recordar y retomar algunos de los postulados de Habermas acerca de los dilemas filosóficos y políticos contemporáneos. Para Habermas, los ciudadanos de hoy se ven confrontados con cuestiones cuyo peso moral supera ampliamente las cuestiones políticas tradicionales. Estaríamos, según su enfoque, ante la necesidad de moralizar la especie humana. Al analizar las consecuencias de la manipulación genética, por ejemplo, Habermas indica que el desafío que tenemos por delante es el de preservar las condiciones sobre las cuales se basa nuestro reconocimiento de que actuamos como personas autónomas, como autores responsables de nuestra historia y de nuestra vida, y que desde ese punto de vista somos todos iguales. Mantener cierta parte de azar y de contingencia en nuestro capital genético no sería una resistencia a la modernidad, sino un acto político producto de una actividad moral autorreferencial que se corresponde sociológicamente con el desarrollo de una modernidad y una ciudadanía reflexivas. Dilemas semejantes podemos encontrar en los debates acerca de la protección del medio ambiente, de las políticas de inclusión social o de las políticas económicas en general. Los niveles de responsabilidad que exigen estas decisiones son inéditos. Sin embargo, y aquí nuevamente enfrentamos otra de las paradojas de nuestro tiempo, el aumento de los niveles de responsabilidad exigidos a las decisiones individuales y sociales se produce al mismo tiempo que disminuye la posibilidad de promover una moral absoluta, una moral basada en obligaciones frente a exigencias ya sean de tipo religioso o secular. Vivimos, para usar la expresión de Gilles Lipovetsky, una etapa de moral emocional, una moral sin obligaciones ni sanciones, una moral indolora y no imperativa, adaptada a los nuevos valores de la autonomía individual. Frente a estos desafíos, el reto que enfrenta la pedagogía es el que se refiere a la formación de una inteligencia responsable, que supere la idea de una moral sin base científica y de un desarrollo científico sin control moral. La primera nos lleva a la impotencia o a la pura retórica. mientras que la segunda nos puede llevar al desastre, como ya vivimos en pleno siglo XX. En su relativamente reciente libro sobre la sociedad de los iguales, Pierre Rosanvallon evoca la paradoja de Bossuet para describir el comportamiento ciudadano con respecto a los valores de justicia social. Según dicha paradoja, los seres humanos deploramos en general aquello que aceptamos en particular. El rechazo general a este nuevo capitalismo que provoca niveles inéditos de desigualdad se acompaña con los mecanismos que lo producen. Todos condenamos la injusticia, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Para los educadores, lo más relevante del enfoque de Rosanvallon se encuentra en su intento de analizar la dimensión epistemológica y cognitiva que está detrás de esta aparente contradicción en el comportamiento de los ciudadanos. Su análisis indica que para la condena de situaciones globales, las personas nos apoyamos en hechos, datos e informaciones objetivas, mientras que para la aceptación de las situaciones particulares, en cambio, tomamos en cuenta intereses y elecciones individuales. La paradoja de Bossuet nos coloca frente al desafío pedagógico de diseñar estrategias que permitan superar la dicotomía entre adhesión general y rechazo particular. Y desde esta perspectiva es necesario que avancemos en el diseño de experiencias de aprendizaje que permitan comprender que una situación particular está o debe estar articulada con principios y situaciones generales, o a la inversa, que la adhesión a un principio general está y debe estar articulada con mi conducta personal. En cualquiera de los casos, es necesario asumir que estas experiencias de aprendizaje que generan un salto cognitivo tan importante exigen un gran esfuerzo de reflexión. En pocas palabras, lograr altos niveles de adhesión a la justicia social es, desde este punto de vista, un objetivo ética y cognitivamente muy exigente, que vale tanto para nuestros estudiantes como para nosotros, los profesores e investigadores. Las universidades tienen, en este contexto, un papel específico y relevante. La articulación entre sociedad y conocimiento asume hoy nuevas formas y dimensiones que nos obligan a reformular una de las preguntas clásicas de nuestras casas de estudio: ¿cómo se forman las élites dirigentes? Si bien en una sociedad democrática la distinción entre los miembros de las élites dirigentes y el resto de la ciudadanía es una distinción dinámica, lo cierto es que la responsabilidad por las decisiones es mucho mayor en aquellos que manejan las áreas más sensibles desde el punto de vista de las consecuencias de sus decisiones: los científicos, los dirigentes políticos, los dirigentes empresarios, todos ellos, en mayor o menor medida, formados en nuestras instituciones de educación superior. En definitiva, y termino con estas palabras, creo que el compromiso con la justicia social y con el conocimiento deben formar parte de la cultura profesional de todos los que nos dedicamos a la enseñanza y a la investigación. Se trata, paradójicamente, de recuperar las mejores tradiciones del papel del maestro en la sociedad que fueron evocados por Salomón Márquez en su presentación. Dichas tradiciones ubican al maestro, al profesor, al docente como un actor social y no como un mero funcionario o empleado público. Y recuperar ese papel es muy urgente porque la educación anticipa el futuro. Si queremos construir una sociedad justa, debemos desde ahora garantizar una educación justa y de calidad para todos. Señor rector, autoridades de la Universidad de Girona, señores profesores, académicos, estudiantes, queridos amigos, amigas, muchas gracias por esta distinción, por pertenecer ahora a esta universidad y espero hacer honor a esta causa y a esta casa. Muchas gracias.
Bé, benvolguts professors i professores, personal d'administració i serveis, estudiants, autoritats, molt apreciat, cor de l'UDG, heu fet una interpretació excepcional. Estimat Claudi Alsina, apreciado y amigo doctor Juan Carlos Tedesco. Des de l'any 1997, la Universitat de Girona ha nomenat una vintena de doctors honoris causa, personalitats del món de la psicologia, la ictiologia, l'art, la música, la història, la química, l'economia, la filosofia, la medicina, el dret i la gastronomia. Fins avui no figurava en aquest quadre d'excel·lència universitària un pedagog, un mestre en el sentit més ampli i virtuós del terme. Per això, avui és una satisfacció haver lliurat els atributs d'aquest reconeixement a una persona com el doctor Joan Carles Tedesco, per tot el que representa, per la seva trajectòria i pel seu compromís. Ja han quedat prou clars, en paraules del professor Salomó Marquès, els mèrits del doctor Tedesco, la seva trajectòria acadèmica i la seva vinculació a la Universitat, al Departament de Pedagogia i a la Facultat d'Educació i Psicologia. No hi insistiré. Però sí que vull fer esment d'una manera molt especial de la característica que em sembla més destacable de la figura que avui honorem, el seu afany d'implicació amb la realitat. Ho dèiem diverses veus fa uns dies a la inauguració del curs acadèmic de la nostra universitat, en l'acte que van dedicar singularment al món de l'educació. No es tracta d'inculcar tècniques o coneixements a individus que han d'excel·lir en la seva tasca professional. Es tracta, sobretot, i aquest és l'argument clau de la universitat, de formar persones, d'entendre l'excel·lència des d'una nova perspectiva en la qual hi té molt a dir la implicació, el delit per canviar el món, per fer-lo més just i habitable. Ho diuen els nostres estatuts, perdoneu, quan fan referència a la inspiració de la nostra universitat. Diuen així: ens comprometem en la promoció de la igualtat d'oportunitats i en la lluita contra la discriminació. És a dir, ens comprometem en la voluntat d'incidir a favor d'una societat més equitativa. Fa uns anys el poeta Carles Riba parlava que el mal de l'escola és aquell que fomenta un divorci tristíssim entre la instrucció i l'educació. El remei s'indica tot sol: exceptuar el caràcter educatiu de l'ensenyament des de l'escola a la universitat. És a dir, no només tenim la missió d'instruir, d'oferir canals per accedir a l'ensinistrament tècnic i professional, sinó que a més hem d'aconseguir que tot plegat s'aixoplugui sota el paraigua de la potent idea de l'ensenyament com a irradiació de la civilitat. Això és el que ha pretès i ha aconseguit al llarg de la seva carrera el doctor Tedesco, i per què no dir-ho també, el seu padrí, el doctor Salomó Marquès. I aquesta és una seva lliçó fonamental: no destriar la teoria pedagògica de la pràctica que s'implica en un compromís ètic. Des de la Universitat de Girona, avui retem homenatge al coratge ideològic, a la llibertat de pensament i al pensament que exerceix la llibertat en cada acció concreta, perquè tots plegats coincidim en la importància capital de l'educació. En el context en què vivim, vol dir entendre la feina del pedagog com una lluita constant en benefici dels més febles, dels més desemparats. Vol dir assenyalar als estudiants un camí de reforçament continu de la seva responsabilitat social, en la qual tots hi participem. L'exemple del professor Tedesco avui nou doctor honoris causa de la Universitat de Girona, ens esperona a totes i a tots. I la nostra universitat accepta el repte d'educar per canviar el món, d'educar per intervenir, per somoure, per despertar consciències. Moltes gràcies, muchas gracias especialmente a ti, Juan Carlos Tedesco, un amigo comprometido con la Universidad de Girona y con los valores de la libertad. Muchísimas gracias.